Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa l'operació sortida pel pont de Sant Joan amb una tarda de retencions i incidències a l'AP7 per un camió incendiat enmig de la via en sentit nord. Maria Pagès.
Interior ha preparat un dispositiu especial que preveu carrils addicionals, prop de 200 controls policials i de trànsit i reforç forestal i de bombers. Lourdes Puigbarraques, la sotsdirectora general de gestió del trànsit del Servei Català.
Comencem a instal·lar un dels carrils addicionals en sentit contrari a l'AP7. Aquest és un carril que és de sortida, és un carril que va des de Montornès del Vallès fins a Sils. Demà dissabte instal·larem aquest mateix carril, però també al sud, a la zona de Martorells i Banyeres, posarem un altre carril de 42 quilòmetres. Per tant, demà sumarem 100 quilòmetres de carril addicional.
El govern espanyol proposa Móra la Nova per acollir una de les gigafactories europees DIA.
El projecte suposaria una inversió de 5.000 milions d'euros. El govern espanyol explica que s'ha proposat Móra la Nova per la seva proximitat amb el Barcelona Supercomputing Center.
Ràdio Móra la Nova, Eva Vilanova.
Estem molt contents perquè hem treballat durant molts anys per a poder aconseguir que el Molló sigui un polígon industrial tecnològic i aquesta notícia no es fica al món. És una molt bona notícia pel territori, és una notícia que ens aporta tecnologia, que ens aporta futur, llocs de treball molt qualificats i, per tant, és el que necessitàvem.
Reunió no anunciada a la Moncloa entre Pedro Sánchez i Salvador Illa en plena crisi pel cas Santos Cerdán. Els dos presidents emmarquen la trobada dins la normalitat institucional.
Paral·lelament, agents de la policia judicial s'han personat a la seu federal del PSOE per clonar el correu electrònic de Santos Cerdán. També han entrat a la seu de DIF i al Departament de Transports i Carreteres.
L'advocat de Vilanova de Sixena demana embargar 150 milions d'euros en béns del MNAC fins al retorn dels murals.
L'escrit també reclama que el jutjat estableixi un dispositiu de vigilància de les pintures per part de les forces públiques les 24 hores del dia i que es tanquin les sales del museu on s'exposen les pintures murals.
I en cultura, la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani ha adquirit From the Center, una obra fonamental de l'artista Eugènia Balcells i del videoart.
Per mostrar-la al públic, Balcells ha creat una gran cúpula iridescent situada fins al setembre a la Sala Oval del MNAC i que passa a formar part del fons de l'equipament.
Jo buscava, sobretot, captar d'alguna manera la naturalesa intrínsecament variable i movible i canviant de la realitat. La realitat no són només una sèrie d'objectes físics que estan un al costat de l'altre, sinó que estem en una dansa energètica.
I en esports, Toni Castro, Joan García ha signat el contracte amb el Barça.
Dos dies després d'anunciar l'acord, el porter de Sallent es converteix en el primer fitxatge oficial per a la propera temporada. I de la seva banda, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge del davanter Quique García, de 35 anys, procedent de l'Alavés. I en hoquei patins, el Barça podria ser avui campió d'hoquei Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Liceo.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do com estan acabant aquestes últimes hores de la primavera, amb moltíssima calor. De fet, a hores d'ara, valors de 33 a 37 o 38 graus. Però aquesta mateixa calor està fent que hi hagi algunes tempestes des de mitja tarda aproximadament cap al Prepirineu i també en algunes raconades de la Catalunya central, per exemple, la Segarra, el Bages, el Moianès, també a la comarca de l'Anoia, fins i tot a les muntanyes de Prades o al Montsant. Ruixats molt locals però intensos i poden refrescar una mica allà on van descarregant. El que queda d'aquesta tarda encara cap a la Catalunya central i aquesta banda prepirinenca, sobretot de Lleida, amb més probabilitat d'algun xàfec, i a la resta del país continuarà l'aixafogó i la calor molt destacables. El dissabte, dia assolellat al matí, a la tarda algun ruixat local al Prepirineu i ja la nit de dissabte a diumenge algunes tempestes entrant per les comarques de Ponent, però sobretot el dissabte serà un dia encara més calorós que avui, dissabte que comença l'estiu. Seguirem a la xarxa.
Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició vespre. En marxa l'operació sortida pel pont de Sant Joan amb una tarda de retencions i incidències a l'AP7 per un camió incendiat enmig de la via en sentit nord.
Des de les 3 de la tarda i fins a les 6 han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 105.600 vehicles dels props dels 470.000 previstos que surten fins demà al matí per gaudir de 4 dies de festa amb la revella de Sant Joan inclosa. Un cap de setmana llarg que coincideix a més amb l'inici de l'estiu i de les vacances escolars. L'operació ha començat a les 3 de la tarda i fins ara l'increment més gran, l'incident més gran, ha estat l'incendi d'un camió accidentat a la P7 que ha obligat a tallar la via en sentit nord des de Santa Perpètua de Mogoda pels vols de les 5 de la tarda. Poc abans de les 7 s'han pogut reobrir tots els carrils. Això ha provocat retencions, però també registren cues en altres punts.
I en qualsevol cas anem a veure ara mateix quina és la situació a les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs queden aturades en alguns trams de la P7, tot i que ha millorat el trànsit en aquesta via. Destacar ara mateix un camió avariat a Mont-roig del Camp talla un carril en sentit sud, en sentit Castelló, provoca 4 km de cua des de Cambrils fins a aquest punt. També la via alternativa a l'autovia C, hi ha 3 km de cua. En aquest tram, a la mateixa P7, encara queden aturades a Martorell en sentit sud també, i en sentit nord resten retencions en el tram entre Montornès i Granollers, en sentit nord, en sentit Girona. Altres vies amb problemes encara a aquesta hora, doncs l'autopista del Maresme, hi ha un accident a Mataró que talla un carril en sentit nord, en sentit Girona, i el quilòmetre de cua en aquest punt. També queden cues destacades a la C35 a Llagostera en direcció Palamós. De moment això és el més destacat des de la trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Tot plegat, com dèiem, en aquest dispositiu especial de trànsit pel pont de Sant Joan, que preveu carrils addicionals, prop de 200 controls policials, també de trànsit i reforç forestal i de bombers. Helena Puigdueta.
Justament per fer front a aquest important flux de mobilitat, Servei Català de Trànsit i Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu especial que concentrarà esforços, sobretot a les vies més conflictives. És el cas de l'AP7, però també de les carreteres més properes a la costa, com la C32 o la C65 a la zona de Llagostera i Santa Cristina. Cristina Daro, també la Nacional 2 a la Tordera, la C58 o la B23 al Papiol. Lourdes Puig Barraca és la sotsdirectora general de gestió del trànsit del Servei Català.
Comencem a instal·lar un dels carrils addicionals en sentit contrari a la P7. Aquest és un carril que és de sortida, és un carril que va des de Montornès del Vallès fins a Sils. Demà dissabte instal·larem aquest mateix carril, però també al sud, a la zona de Martorells i Banyeres, posarem un altre carril de 42 quilòmetres. Per tant, demà sumarem 100 quilòmetres de carril addicional.
Pel que fa al dispositiu específic per a la revetlla, s'han programat 195 controls policials i una setantena de trànsit amb testos d'alcohol i drogues. S'han activat també 450 agents rurals i s'ha mobilitzat preventivament personal dels bombers lliure de guàrdia.
Un moviment de vehicles que es tradueix en molt bones xifres d'ocupació hotelera.
L'Associació Turística d'Apartaments de les Comarques Gironines preveu una ocupació del 95% en establiments de costa, mentre que pels hotelers de les comarques de Lleida la previsió és arribar al 80% d'ocupació.
Lleida Televisió, Noelia Burgos.
Al Pirineu i a les Terres de Lleida, l'ocupació mitjana superarà el 80%. Els hotels del Pirineu fregaran la plena ocupació, mentre que a la Plana la previsió se situa entre el 65% i el 70%. Cada cop més turistes opten per canviar la costa per l'interior, que es consolida com un refugi climàtic. Ho explica Julià Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Entre avui i demà sortirà 30.000 vehicles de Barcelona. Molta gent a mans del sol i platja estan canviant la tendència cap a passejades amb banys de bosc, la natura, la frescor. Els estanys i els embassaments estan plens a vessar, fet que permet que les activitats amb aigües tranquil·les i amb aigües braves tinguin un gran interès per part dels turistes.
També es preveu una bona afluència en el turisme actiu, amb un 70% de reserves per a activitats com el senderisme i els esports d'aventura, a l'espera encara de les reserves d'última hora.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'altre titular de la tarda i en clau econòmica, el govern espanyol proposa Móra la Nova per acollir una de les gigafactories europees DIA. El projecte suposaria una inversió de 5.000 milions d'euros.
Es tracta d'un projecte que s'ubicaria al polígon del Molló, que disposa de 10.000 metres quadrats de sòl industrial buit i suposaria una inversió público-privada de 5.000 milions d'euros. La notícia ha estat molt ben rebuda al territori, de moment, però és una candidatura en la que els dos governs continuen treballant.
Ràdio Móra la Nova, Eva Vilanova.
Europa vol crear entre 4 i 5 gigafàbriques amb un fons de 20.000 milions d'euros per convertir-se en una gran potència computacional, i la proximitat de Móra la Nova amb el Barcelona Supercomputing Center ha estat un dels motius pels quals la població riberenca per a ser una de les candidates al projecte europeu. La única nau existent al Molló, el polígon on s'ubicaria esta gigafàbrica, és propietat del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i va ser creada per impulsar la tecnologia 5G i utilitzada per diferents empreses durant els darrers anys com a banc de proves. Des del Consistori Moranovenc i el Consell Comarcal ja fa anys que es treballa per atraure empreses tecnològiques al territori, com ha declarat Jesús Álvarez, alcalde de Móra la Nova.
Estem molt contents perquè hem treballat durant molts anys per a poder aconseguir que el Molló sigui un polígon industrial tecnològic, i aquesta notícia no es fica al món. És una molt bona notícia pel territori, és una notícia que ens aporta tecnologia, que ens aporta futur, llocs de treball molt qualificats, i per tant és el que necessitàvem.
De moment, però, només és una candidatura en la que els dos governs hi continuaran treballant.
Doncs el conseller de Presidència, Albert Dalmau, defensa la tria de Móra la Nova per la gigafàbrica d'IA com a exemple de redistribució de la riquesa.
Dalmau ha explicat que s'ha escollit les Terres de l'Ebre per la disponibilitat de sol i energia, però també amb la vocació que el lideratge econòmic del país reparteixi el benefici al conjunt del territori.
De la candidatura de Móra la Nova n'han parlat de ben segur aquest matí Pedro Sánchez i Salvador Illa en la reunió no anunciada a la Moncloa en plena crisi pel cas Santos Cerdán.
Una trobada que s'ha fet en la segona jornada en què el president del govern espanyol s'ha alliberat tota l'agenda. Aquesta setmana Illa ha tancat files amb el president espanyol i ha defensat que la legislatura pot continuar de la mà dels socis d'investidura. La reunió es va concretar ahir dijous i a petició de Sánchez, segons ha transcendit avui. Un cop finalitzada, fons de la Moncloa han emmarcat la trobada en la normalitat.
Però paral·lelament, aquest matí, agents de la policia judicial s'han personat a la seu federal del PSOE per clonar el correu electrònic de Santos Cerdán. També han entrat a la seu de DIF, al Departament de Transports i Carreteres.
Aquesta operació es produeix després que el magistrat del Suprem, que instrueix la causa per la suposada trama de corrupció al Ministeri de Transports durant l'etapa de José Luis Ábalos, hagi autoritzat la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil a investigar el patrimoni de Cerdán. El magistrat ha posposat la declaració de Cerdán com a investigat fins al dilluns 30 de juny.
Un Santos Cerdán que aquest matí ha demanat al Congrés la indemnització per haver deixat l'escó després de 6 anys. L'exdirigent del PSOE podria rebre uns 19.000 euros per un dret que tenen tots els diputats.
Segons han confirmat fonts coneixedores, hi ha anat a primera hora del matí, 5 dies després de deixar el càrrec del diputat socialista. Mitjans com La Sexta han calculat que Cerdán podria rebre uns 19.000 euros bruts a raó de 3.200 euros mensuals durant 6 mesos per cada any treballat.
I mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat que el govern espanyol i el PSOE tenen la causa més greu de corrupció de la democràcia espanyola.
El líder popular ha fet aquestes afirmacions després que la Guàrdia Civil s'hagi personat a la seu del PSOE al carrer Ferraz.
Presidente del gobierno no sale de la Moncloa y la Guardia Civil entra en la sede del Partido Socialista. La auditoría que se comprometió el señor Sánchez a hacer ya se la está haciendo el Tribunal Supremo y la Guardia Civil. Les aseguro que me da pena, pero tengo que decirlo porque es mi país, es nuestro país, pero creo que España no merece vivir en una redada permanente y televisada.
I a tot això, la conferència episcopal demana eleccions anticipades perquè parlin els ciutadans. El portaveu dels bisbes espanyols diu que cal posar el bé comú per sobre d'interessos de partit.
El portaveu de la conferència episcopal, Francisco García, ha apuntat aquest divendres que el president Luis Argüello ha posat sobre la taula en la reunió dels bisbes espanyols la necessitat d'eleccions anticipades perquè parlin els ciutadans, i ha subratllat que cal posar el bé comú i el que convé a la societat espanyola per interessos del partit i electoralistes. El portaveu de la conferència episcopal també ha avisat que la corrupció és un dels càncers de la democràcia i afebleix els pilars de la democràcia.
Doncs el govern espanyol ja ha respost acusant els bisbes d'actuar en comunió amb la dreta en demanar eleccions anticipades.
El ministre de Justícia, Félix Bolaños, els ha recordat que mai es van manifestar durant els escàndols de corrupció que van esquitxar el Partit Popular i que, en canvi, sí que van oposar-se a drets com el matrimoni igualitari o l'avortament. En aquest sentit, el ministre els ha exigit un compromís clar amb la neutralitat política i partidista i els ha instat a prioritzar el diàleg institucional en lloc de sumar-se a la polarització que promou la dreta i l'ultradreta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars. L'advocat de Vilanova de Sixena demana embargar 150 milions en béns del MNAC fins al retorn dels murals.
Així es xifra el valor de les pintures en 1.000 milions d'euros i es planteja un embargament per un mínim de 150 milions. L'escrit també reclama que el jutjat estableixi un dispositiu de vigilància de les pintures per part de les forces públiques les 24 hores del dia i que es tanquin les sales del museu on s'exposen les pintures murals. També s'exigeixen les actes i informes de la reunió del patronat de dilluns en què el museu va al·legar impossibilitat tècnica per fer el trasllat.
I mentrestant, la Generalitat ha retirat de l'acte de la reunió de treball les referències a la fragilitat dels murals de Sixena. Els dos executius debaten ja sobre els terminis per al trasllat de les obres.
Així ho han confirmat fons del govern aragonès a la CN, que també especifiquen que no s'han signat cap document i apel·len a la discreció. Amb tot, en la reunió ja es parla de calendari per al trasllat i el debat se situa entorn als 9 mesos, una data que l'Aragó veu massa llunyana. Així ho ha manifestat la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero.
El día 26 de junio efectivamente finaliza el plazo. Por lo tanto, antes de ese día tiene que haber un cronograma donde ya, reitero, 9 meses nos parece excesivo y por lo tanto el Gobierno de Cataluña tiene la oportunidad de acceder a esa reducción de plazos que hemos propuesto. Por lo tanto, el plazo es ya el 26 de junio. Antes de ese plazo podemos consensuar un cronograma para la devolución de las pinturas. Tengo que decir que el Gobierno de Aragón decidirá en función de la voluntad clara del Gobierno de Cataluña que se vea de cumplir la sentencia.
La primera trobada dels tècnics i experts que representen Catalunya i Aragó per analitzar el trasllat de les pintures va acabar sense acord.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, mor ofegat un home de 72 anys mentre es banyava a la platja de l'Astillero de Malgrat de Mar, al Maresme, on ha malgrat l'Aura Espanyol.
Un home de 72 anys i veí de Malgrat de Mar des d'aquest desembre ha mort ofegat aquest matí. L'avís s'ha rebut a les 12:11 i, segons informa la policia local, els fets han tingut lloc a la zona de la platja de l'Astillero, ubicada a l'alçada de la plaça de l'Àncora. S'hi han desplaçat la policia local, 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 unitats terrestres i l'helicòpter medicalitzat del SEM i la Guàrdia Civil. A la platja on hi ha hagut l'ofegament hi havia servei de vigilància i onejava la bandera verda. La d'avui és la tercera víctima mortal a les platges catalanes des que diumenge 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu. Des de Protecció Civil de la Generalitat recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si observeu que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment al servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar la seva ràpida actuació.
I Justícia indemnitzarà la família de la cuinera assassinada a la presó de Mas d'Enric.
4 famílies rebran més de 40.000 euros per part de la Generalitat, tot i que demanaven 1.700.000 euros. El Tribunal Avaluador assegura que els equips penitenciaris no van valorar adequadament els antecedents de l'homicida abans de destinar-lo a la cuina.
Aquest divendres ha acabat un curs escolar marcat per l'inici dels programes de millora en matemàtiques i llengua. El debat sobre l'ús de pantalles a les aules o el nou model de selectivitat són reptes que seguiran sent prioritaris el curs vinent, que arrencarà el 8 de setembre després de les vacances. Esther Minguell.
A partir del setembre s'intensifiquen els esforços per aconseguir millorar el nivell de comprensió lectora i matemàtiques de l'alumnat. Precisament la setmana que ve es coneixeran els resultats de les proves de competències bàsiques i Educació ja ha avançat que els resultats no seran els desitjats. Tot i la reducció de la segregació escolar, aquest continuarà sent un dels reptes per evitar la concentració d'alumnat vulnerable en determinats centres. També la gestió de la matrícula viva, l'escola inclusiva o l'assetjament escolar. I a més, hi haurà la nova regulació de l'ús del mòbil i les pantalles. Des del Sindicat Educatiu USTEC denuncien la manca de pressupost per a educació i també la falta de personal. Ho explica la seva portaveu Yolanda Segura en declaracions a la xarxa.
Falta de personal i això suposa un perjudici en el bon funcionament de l'educació en els centres i també de funcionament a l'hora d'organitzar tot el que s'ha d'anar implementant, perquè és que van desbordats i no hi posem remei.
El curs acaba amb els problemes no resolts de les altes de les aules, incidències tècniques al sistema d'avaluació d'alumnes als centres públics i les errades ortogràfiques als vals escolars.
La Generalitat reivindica que la cultura inclogui els artistes LGBTI Plus i les seves creacions com a motor de transformació social.
Aquest és el sentit de la campanya que ha llançat el govern en vista el 28 de juny, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+.
Maite Polo.
La secretària d'Igualtats de la Generalitat, Gina Pol, ha animat els ajuntaments i la resta d'actors del món de la cultura a dissenyar les programacions dels esdeveniments, com per exemple els concerts, reflectint-hi tots els segments socials, no només contractant grups de música formats per dones, sinó bandes musicals de dones LGTBI+.
Es tracta que la cultura LGTBI surti dels seus espais més propis i la puguem contractar o la puguem tenir a qualsevol esdeveniment cultural o artístic i que sigui com una normalitat poder parlar-ne, que puguis tenir un grup amb rebeldia, amb poder, i que estigui dalt d'un escenari de festa major, que no sigui només, ara fem el festival LGTB i et contracto. No, durant tot l'any jo sóc una part més del món artístic del país.
La campanya de la Generalitat preveu una quinzena d'actes per tot Catalunya, en col·laboració amb entitats i amb administracions locals, que consisteixen en projeccions de cinema lèsbic, taules rodones, actuacions musicals, poesia i espectacles d'humor, tot a càrrec de persones i referents del moviment LGTBI+.
I com avançàvem ahir, l'Ajuntament de Girona ha aprovat en un ple extraordinari el planejament provisional que ha de permetre avançar en la construcció del campus de salut i el nou Hospital Josep Trueta, un projecte que ha tirat endavant amb els vots del govern municipal i el Partit Popular. Girona FM, Pau Villafañe.
I ho ha fet amb el vot favorable de l'equip de govern, juntament amb el regidor del PP, l'abstenció del PSC i el vot en contra de Vox. Finalment, i com ja va anunciar l'alcalde Salellas, el planejament tira endavant tal i com estava definit, una proposta que, segons el batlle, ha estat acceptada per la Generalitat en les diferents reunions mantingudes i que segueix els terminis del protocol de compromís que van signar fa un mes. Les intervencions han estat marcades per la defensa de la proposta actual que trasllada al Parc Jordi Vilamitjana o l'alternativa que suposaria l'acord PSC Comuns per les expropiacions que el govern i el PP han definit de fum i de brindis al sol. L'alcalde Salellas ha reiterat que el d'avui és un pas indispensable pel futur complex sanitari i ha respost a les crítiques dels socialistes que l'han acusat d'actuar de manera diferent estant a govern que a oposició.
Jo estic disposat a que guanyem o perdi tot perquè es faci el campus sanitari i Hospital Josep Trueta. Perquè aquí jo hi sóc no perquè guanyem li vagi bé o guanyem li vagi malament. Jo hi sóc perquè el futur dels gironins sigui millor, perquè la sanitat pública de Girona millori.
Ara la proposta passarà a la Comissió Territorial d'Urbanisme, que l'haurà d'aprovar de forma definitiva.
En cultura, la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani ha adquirit From the Center, una obra fonamental de l'artista Eugènia Balcells i del videoart. Per mostrar-la al públic, Balcells ha creat una gran cúpula iridescent situada fins al setembre a la Sala Oval del Manac i que passa a formar part del fons de l'equipament. David Navarro.
Vista des de dalt, la cúpula, orientada seguint els punts cardinals, és un iris al centre de l'ull de la Sala Oval. A l'interior, 12 monòlits a imatge del de la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai, reprodueixen els vídeos gravats entre 1980 i 1982 per Eugènia Balcells des d'un punt fix del terrat del seu apartament a Nova York, representat aquí per una gran pedra. De fons, els sons creats pel músic Peter Van Ripper embolcallen l'espai. L'artista reflexiona amb aquest Stonehenge contemporani sobre l'ubicació dels humans en el cosmos.
Jo buscava, sobretot, captar d'alguna manera la naturalesa intrínsecament variable i movible i canviant de la realitat. La realitat no són només una sèrie d'objectes físics que estan un al costat de l'altre, sinó que estem en una dansa energètica.
Els responsables del Manac destaquen que des del centre és una instal·lació que dialoga amb els frescos romànics de Sant Climent de Taüll i que serà recordada com emblemàtica.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Joan García ha signat el contracte amb el Barça. Dos dies després d'anunciar l'acord, el porter de Sallent es converteix en el primer fitxatge oficial per a la propera temporada. S'incorporà fins al 2031, després que el Barça abonés la clàusula de 25 milions d'euros a l'Espanyol. La signatura s'ha fet a les oficines del Camp Nou, això sí, sense presentació oberta als mitjans ni roda de premsa, només ha parlat als mitjans oficials del club.
Seguir creixent com a porter i, bueno, després, evidentment, guanyar molt, aconseguir coses molt amb l'equip, doncs que per això he vingut i ho farem. Quan hi ha un equip tan jove i amb jugadors tan bons, doncs és un projecte molt il·lusionant. A més, tinc la sort de conèixer ja algun d'ells, llavors, sí, amb moltes ganes de començar i d'estar amb ells.
De la seva banda, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Quique García. El davanter arriba lliure, procedent de l'Alavés, i signa per a les properes dues temporades. García, de 35 anys, ha passat també per les files de l'Eibar i l'Osasuna. Ingrid Engen ha fitxat per l'Olympique de Lió. L'exblaugrana ha signat un contracte per 2 anys amb el club francès, on es retrobarà amb Jonathan Giraldez, el nou entrenador. I males notícies per a l'Europa. La Federació Espanyola de Futbol ha notificat al club que té un màxim de mig any per adaptar-se a la normativa de la primera federació, que, recordem, prohibeix jugar amb gespa artificial. El club havia demanat disposar de 12 mesos per poder completar el proper curs al Nou Sardenya, i des de l'entitat ja es treballa amb l'Ajuntament per trobar una instal·lació alternativa a partir del mes de gener. Nou cap de setmana de play-off d'ascens per a diversos equips catalans. Diumenge el Nàstic de Tarragona buscarà ser equip de segona divisió visió al camp de la Reial Societat B. Amb la derrota per 1-3 de l'anada, els grana només els hi val la victòria per més de 2 gols per retornar a la categoria de plata. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El partit a Zubieta davant del filial de la Reial Societat s'ha de guanyar i posar 3 gols de per mig en aquesta tercera final que els granes jugaran en les darreres 4 temporades a Primera Federació. Així de clau ha dit el capità del Nàstic, Joan Oriol, qui considera que no hi ha cap altre camí que afrontar el partit a Zubieta amb valentia i ser ambiciosos per poder capgirar la final del play-off d'ascens a segona divisió.
Durant la temporada hem sigut l'equip que màxim golejador, que tenim una part ofensiva, crec, de lo millor de la categoria, que hem de fer les coses molt bé, i estic convençut que els gols vindran, no? Però has de fer un partit molt seriós.
La plantilla del Nàstic continua preparant la remuntada èpica a Zubieta d'aquest diumenge, al costat de 300 aficionats del Nàstic, que són les entrades que ha facilitat la Real Societat al club tarragoní. Tot i això, s'espera que molts altres aficionats vagin pel seu compte sense entrada i segueixin el partit des de l'exterior de la ciutat esportiva de la Real.
I un apunt per acabar d'hoquei patins, perquè el Barça podria ser avui mateix campió de l'hoquei lliga masculina. Després d'haver guanyat els primers 2 partits de la final contra el Liceo al Palau Blaugrana, la sèrie es trasllada a Riazor. Avui, a 8:45, l'Ali, els Blaugrana buscaran el punt definitiu per sumar la que seria 35a hoquei lliga en el palmarès del club.
Gràcies, Toni. Esteu seguint les notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, a Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb La Furgo, un film protagonitzat per Paul López. També arriba The Last Showgirl, amb Pamela Anderson fent de ballarina que no passa pel millor moment. I s'estrena la xinesa Nesa 2, una pel·lícula d'animació que ja és el 5è film més taquiller de la història.
Electricista, tècnic de manteniment, fuster...
L'Os, en Paul López, és un home divorciat de 45 anys que viu amb la seva filla de 6 en una furgoneta a Barcelona mentre intenta reconstruir la seva vida. Acompanyat per un grup de personatges peculiars, trata de recuperar l'estabilitat, però el casament de la seva ex el porta al límit.
Si la Raquel sap que vius en una furgoneta, saps, no, que poden retirar la custòdia.
A vuestros puestos. Es la última llamada. La última vez. La última llamada para la última actuación del Russell Dazzle.
A The Last Showgirl, premi especial del jurat al Festival de Sant Sebastià, Pamela Anderson interpreta una ballarina experimentada que ha de planificar el seu futur quan el seu espectacle tanca abruptament després d'una carrera de 30 anys. Passada la 50ª, debat què fer a continuació. Com a mare, s'esforça a reparar una relació tensa amb la seva filla, que sovint passa a segon pla a la seva vida.
¿Tienes algún número preparado?
Claro, soy bailarina.
¿Música?
Se la he dado al maestro.
¡Mireu! Una persona justa.
Puc sotmetre dimonis i escriure poemes.
Encara menys! Estàs condemnat!
La pel·lícula xinesa d'animació Nesa 2 és el primer film en llengua no anglesa a recaptar 2.000 milions de dòlars. El protagonista és en Nesa, un nen dimoni criat per humans que s'alia amb el príncep Ao Bing per protegir els seus clans. El pacte acaba en desastre i en Nesa ha de viatjar per aconseguir un elixir que restauri el cos de l'Ao Bing. Durant la travessia, descobrirà una conspiració que desencadenarà una guerra devastadora entre el bé i el mal.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa l'operació sortida pel pont de Sant Joan amb una tarda de retencions i incidències a l'AP7 per un camió incendiat enmig de la via en sentit nord. Maria Pagès.
Interior ha preparat un dispositiu especial que preveu carrils addicionals, prop de 200 controls policials i de trànsit i reforç forestal i de bombers. Lourdes Puigbarraca és la sotsdirectora general de gestió del trànsit del Servei Català.
Comencem a instal·lar un dels carrils addicionals en sentit contrari a l'AP7. Aquest és un carril que és de sortida, és un carril que va des de Montornès del Vallès fins a Sils. Demà dissabte instal·larem aquest mateix carril, però també al sud, a la zona de Martorells i Banyeres, posarem un altre carril de 42 quilòmetres. Per tant, demà sumarem 100 quilòmetres de carril addicional.
El govern espanyol proposa Móra la Nova per acollir una de les gigafactories europees DIA.
El projecte suposaria una inversió de 5.000 milions d'euros. El govern espanyol explica que s'ha proposat Móra la Nova per la seva proximitat amb el Barcelona Supercomputing Center.
Ràdio Móra la Nova, Eva Vilanova.
Ja fa anys que es treballa per atraure empreses tecnològiques al territori, com ha declarat Jesús Álvarez, alcalde de Móra la Nova.
Estem molt contents perquè hem treballat durant molts anys per a poder aconseguir que el Molló sigui un polígon industrial tecnològic i aquesta notícia nos fica al món, és una molt bona notícia pel territori.
Reunió no anunciada a la Moncloa entre Pedro Sánchez i Salvador Illa en plena crisi pel cas Santos Cerdán. Els dos presidents emmarquen la trobada dins la normalitat institucional.
Paral·lelament, agents de la policia judicial s'han personat a la seu federal del PSOE per clonar el correu electrònic de Santos Cerdán. També han entrat a la seu de DIF i a del Departament de Transports i Carreteres.
L'advocat de Vilanova de Sixena demana embargar 150 milions en béns del MNAC fins al retorn dels murals.
L'escrit també reclama que el jutjat estableixi un dispositiu de vigilància de les pintures per part de les forces públiques les 24 hores del dia i que es tanquin les sales del museu on s'exposen les pintures murals.
En cultura, la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani ha adquirit Front de Center, una obra fonamental de l'artista Eugènia Balcells i del videoart.
Per mostrar-la al públic, Balcells ha creat una gran cúpula iridescent situada fins al setembre a la Sala Oval del MNAC i que passa a formar part del fons de l'equipament.
Jo buscava, sobretot, captar d'alguna manera la naturalesa intrínsecament variable i movible i canviant de la realitat. La realitat no són només una sèrie d'objectes físics que estan un al costat de l'altre, sinó que estem en una dansa energètica.
I en esports, Toni Castro, Joan García ha signat el contracte amb el Barça.
Dos dies després d'anunciar l'acord, el porter de Sallent es converteix en el primer fitxatge oficial per a la propera temporada. I l'Espanyol ha anunciat el fitxatge del davanter Quique García, de 35 anys, procedent de l'Alavés. I en hoquei patins, el Barça podria ser avui campió de l'hoquei Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Liceo.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do com estan acabant aquestes últimes hores de la primavera, amb moltíssima calor. De fet, a hores d'ara, molts valors de 33 a 37 o 38 graus. Però aquesta mateixa calor està fent que hi hagi algunes tempestes des de mitja tarda cap al Prepirineu i també en algunes raconades de la Catalunya central, per exemple, la Segarra, el Bages, el Moianès, també a la comarca de l'Anoia, fins i tot a les muntanyes de Prades o al Montsant. Ruixats molt locals però intensos i poden refrescar una mica allà on van descarregant. El que queda d'aquesta tarda encara cap a la Catalunya central i aquesta banda prepirinenca, sobretot de Lleida, amb més probabilitat d'algun xàfec, i a la resta del país continuarà l'aixafogor i la calor molt destacables. El dissabte, dia assolellat al matí, a la tarda algun ruixat local al Prepirineu i ja a la nit de dissabte a diumenge algunes tempestes entrant per les comarques de Ponent, però sobretot el dissabte serà un dia encara més calorós que avui, dissabte que comença l'estiu. Us seguirem a la xarxa.
Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa l'operació sortida pel pont de Sant Joan amb una tarda de retencions i incidències a l'AP7 per un camió incendiat enmig de la via en sentit nord.
Des de les 3 de la tarda i fins a les 6 han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 105.600 vehicles dels props de 470.000 previstos que surtin fins demà al matí per gaudir de 4 dies de festa amb revetlla de Sant Joan inclosa. Un cap de setmana llarg que coincideix, a més, amb l'inici de l'estiu i de les vacances escolars. L'operació ha començat a les 3 de la tarda i fins ara l'incident més gran ha estat l'incendi d'un camió accidentat de la P7 que ha obligat a tallar la via en sentit nord des de Santa Perpètua de Mogoda pels vols de les 5 de la tarda. Poc abans de les 7 s'han pogut reobrir tots els carrils. Això ha provocat retencions, però també registren cues en altres punts.
En qualsevol cas, anem a veure ara mateix quina és la situació a les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs la veritat és que els problemes ja van a la baixa, es registren ja pocs trams de retencions en aquests moments. Destacar que la P7 es manté un carril tallat a Mont-roig del Camp en sentit sud, en sentit Castelló, per un vehicle avariat, un camió concretament, i a 4 quilòmetres de cua des de Cambrils fins a aquest punt. I pel que fa a la resta de la P7, doncs encara es manté trànsit dens entre Santa Perpètua i Montornès en sentit nord, en sentit Girona. La resta de l'autopista, el trams d'autopista, ja s'ha normalitzat. La circulació, queden també cues encara a aquesta hora, a la 65 a Llagostera, en direcció Platja d'Aro. De moment, això és el més destacat des de la Secretaria de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Tot plegat, com dèiem, en aquest dispositiu especial de trànsit pel pont de Sant Joan, que preveu carrils addicionals, prop de 200 controls policials i de trànsit i reforç forestal i de bombers. Helena Puigdueta.
Justament per fer front a aquest important flux de mobilitat, Servei Català de Trànsit i Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu especial que concentrarà esforços, sobretot a les vies més conflictives. És el cas de l'AP7, però també de les carreteres més properes a la costa, com la C32 o la C65 a la zona de Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També la Nacional 2 a la Tordera, la C58 o la B23 al Papiol. Lourdes Puig Barraca és la sotsdirectora general de gestió del trànsit del Servei Català.
Comencem a instal·lar un dels carrils addicionals en sentit contrari a la P7. Aquest és un carril que és de sortida, és un carril que va des de Montornès del Vallès fins a Sils. Demà dissabte instal·larem aquest mateix carril, però també al sud, a la zona de Martorells i Banyeres, posarem un altre carril de 42 quilòmetres. Per tant, demà sumarem 100 quilòmetres de carril addicional.
Pel que fa al dispositiu específic per a la revetlla, s'han programat 195 controls policials i una setantena de trànsit amb testos d'alcohol i drogues. S'han activat també 450 agents rurals i s'ha mobilitzat preventivament personal dels bombers lliure de guàrdia.
Un moviment de vehicles que es tradueix en molt bones xifres d'ocupació hotelera.
L'Associació Turística d'Apartaments de les Comarques Gironines preveu una ocupació del 95% en establiments de costa, mentre que pels hotelers de les comarques de Lleida la previsió és arribar al 80% d'ocupació.
Lleida Televisió, Noelia Burgos.
Al Pirineu i a les Terres de Lleida, l'ocupació mitjana superarà el 80%. Els hotels del Pirineu fregaran la plena ocupació, mentre que a la Plana la previsió se situa entre el 65% i el 70%. Cada cop més turistes opten per canviar la costa per l'interior, que es consolida com un refugi climàtic. Ho explica Julià Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Entre avui i demà sortiran 470.000 vehicles de Barcelona. Molta gent a mans del sol i platja estan canviant la tendència cap a passejades amb banys de bosc, la natura, la frescor. Els estanys i els embassaments estan plens a vessar, fet que permet que les activitats amb aigües tranquil·les i amb aigües braves tinguin un gran interès per part dels turistes.
També es preveu una bona afluència en el turisme actiu, amb un 70% de reserves per actes com el senderisme i els esports d'aventura, a l'espera encara de les reserves d'última hora.
Notícies en xarxa.
Edició Vespre.
L'altre titular de la tarda i en clau econòmica, el govern espanyol proposa Móra la Nova per acollir una de les gigafactories europees d'IA. El projecte suposaria una inversió de 5.000 milions d'euros.
Es tracta d'un projecte que s'ubicaria al polígon del Molló, que disposa de 10.000 metres quadrats de sòl industrials buits i suposaria una inversió pública o privada de 5.000 milions d'euros. La notícia està molt ben rebuda al territori, de moment, però és una candidatura en la que els dos governs continuen treballant.
Ràdio Móra la Nova, Eva Vilanova.
Europa vol crear entre 4 i 5 gigafàbriques amb un fons de 20.000 milions d'euros per convertir-se en una gran potència computacional i la proximitat de Móra la Nova amb el Barcelona Supercomputing Center ha estat un dels motius pels quals s'ha proposat esta població riberenca per a ser una de les candidates al projecte europeu. La única nova existent al Molló, el polígon on s'ubicaria esta gigafàbrica, és propietat del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i va ser creada per impulsar la tecnologia 5G i utilitzada per diferents empreses durant els darrers anys com a banc de proves. Des del consistori moranovenc i el Consell Comarcal ja fa anys que es treballa per atraure empreses tecnològiques al territori, com ha declarat Jesús Álvarez, alcalde de Móra la Nova.
Estem molt contents perquè hem treballat durant molts anys per a poder aconseguir que el Molló sigui un polígon industrial tecnològic i aquesta notícia no es fica al món, és una molt bona notícia pel territori, és una notícia que ens aporta tecnologia, que ens aporta futur, llocs de treball molt qualificats i per tant és el que necessitàvem.
De moment, però, només és una candidatura en la que els dos governs hi continuaran treballant.
Doncs el conseller de Presidència, Albert Dalmau, defensa la tria de Móra la Nova per la gigafàbrica d'IA com a exemple de redistribució de la riquesa.
Dalmau ha explicat que s'ha escollit les Terres de l'Ebre per la disponibilitat de sol i energia, però també amb la vocació que el lideratge econòmic del país reparteixi el benefici al conjunt del territori.
De la candidatura de Móra la Nova n'han parlat de ben segur aquest matí Pedro Sánchez i Salvador Illa en la reunió no anunciada a la Moncloa en plena crisi pel cas Santos Cerdán.
Una trobada que s'ha fet en la segona jornada en què el president del govern espanyol s'ha alliberat tota l'agenda. Aquesta setmana Illa ha tancat files amb el president espanyol i ha defensat que la legislatura pot continuar de la mà dels socis d'investidura. La reunió es va concretar ahir dijous i a petició de Sánchez, segons ha transcendit avui. Un cop finalitzada, fons de la Moncloa han emmarcat la trobada en la normalitat.
I paral·lelament, aquest matí, agents de la policia judicial s'han personat a la seu federal del PSOE per clonar el correu electrònic de Santos Cerdán. També han entrat a la seu de DIF i al Departament de Transports i Carreteres.
Aquesta operació es produeix després que el magistrat del Suprem, que instrueix la causa per la suposada trama de corrupció al Ministeri de Transports durant l'etapa de José Luis Ábalos, hagi autoritzat la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil a investigar el patrimoni de Cerdán. El magistrat ha posposat la declaració de Cerdán com a investigat fins al dilluns 30 de juny.
Un Santos Cerdán que aquest matí ha demanat al Congrés la indemnització per haver deixat l'escó després de 6 anys. L'exdirigent del PSOE podria rebre uns 19.000 euros per un dret que tenen tots els diputats.
Segons han confirmat fonts coneixedores, hi ha anat a primera hora del matí, 5 dies després de deixar el càrrec de diputat socialista. Mitjans com la SER han calculat que Cerdán podria rebre uns 19.000 euros bruts a raó de 3.200 euros mensuals durant 6 mesos per cada any treballat.
Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat que el govern espanyol i el PSOE tenen la causa més greu de corrupció de la democràcia espanyola.
El líder popular ha fet aquestes afirmacions després que la Guàrdia Civil s'hagi personat a la seu del PSOE al carrer Ferraz.
Presidente del gobierno no sale de la Moncloa y la Guardia Civil entra en la sede del Partido Socialista. La auditoría que se comprometió el señor Sánchez a hacer ya se la está haciendo el Tribunal Supremo y la Guardia Civil. Les aseguro que me da pena, pero tengo que decirlo porque es mi país, es nuestro país, pero creo que España no merece vivir en una redada permanente y televisada.
I mentrestant, a tot això, la conferència episcopal demana eleccions anticipades perquè parlin els ciutadans. Diuen, el portaveu dels bisbes espanyols diu que cal posar el bé comú per sobre d'interessos de partit.
El portaveu de la conferència episcopal, Francisco García, ha apuntat aquest divendres que el president Luis Arguello ha posat sobre la taula en la reunió dels bisbes espanyols la necessitat d'eleccions anticipades perquè parlin els ciutadans i ha subratllat que cal posar el bé comú i el que convé a la societat espanyola per sobre dels interessos de partit i electoralistes. El portaveu de la conferència episcopal també ha avisat que la corrupció és un dels càncers de la democràcia i que flabreix els pilars d'aquesta.
Doncs el govern espanyol ja ha respost acusant els bisbes d'actuar en comunió amb la dreta en demanar eleccions anticipades.
El ministre de Justícia, Félix Bolaños, els ha recordat que mai es van manifestar durant els escàndols de corrupció que van esquitxar el Partit Popular i que, en canvi, sí que van oposar-se a drets com el matrimoni igualitari o la... En aquest sentit, el ministre els ha exigit un compromís clar amb la neutralitat política i partidista i els ha instat a prioritzar el diàleg institucional en lloc de sumar-se a la polarització que promou la dreta i l'ultradreta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'advocat de Vilanova de Sixena demana embargar 150 milions en béns del MNAC fins al retorn dels murals.
Així es xifra el valor de les pintures en 1.000 milions d'euros i es planteja un embargament per un mínim de 150 milions. L'escrit també reclama que el jutjat estableixi un dispositiu de vigilància per les pintures per part de les forces públiques les 24 hores del dia i que es tanquin les sales del museu on s'exposen les pintures murals. També s'exigeixen les actes i informes de la reunió del patronat de dilluns, en què el museu va al·legar impossibilitat tècnica per fer el trasllat.
I mentrestant, la Generalitat ha retirat de l'acte de la reunió de treball les referències a la fragilitat dels murals de Sixena. Els dos executius debaten ja sobre els terminis per al trasllat de les obres.
Així ho han confirmat fons del govern aragonès a la CN, que també especifiquen que no han signat cap document i apel·len a la discreció. Amb tot, en la reunió ja es parla del calendari per al trasllat i el debat se situa entorn als 9 mesos, una data que l'Aragó veu massa llunyana. Així ho ha manifestat la vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero.
El día 26 de junio efectivamente finaliza el plazo. Por lo tanto, antes de ese día tiene que haber un cronograma donde ya, reitero, 9 meses nos parece excesivo y por lo tanto el Gobierno de Cataluña tiene la oportunidad de acceder a esa reducción de plazos que hemos propuesto. Por lo tanto, el plazo es ya el 26 de junio. Antes de ese plazo podemos consensuar un cronograma para la devolución de las pinturas. Tengo que decir que el gobierno de Aragón decidirá en función de la voluntad clara del gobierno de Cataluña que se vea de cumplir la sentencia.
La primera trobada dels tècnics i experts que representen Catalunya i Aragó per analitzar el trasllat de les pintures va acabar sense acord.
En successos, incendi en una zona forestal amb camps i vinyes a Os de Balaguer.
Els treballs d'extinció se centren especialment en el flanc dret afavorit pel vent de ponent i amb més potencial de propagació. L'avís del foc ha estat passades les 2 del migdia i crema en una zona forestal amb camps i vinyes. Segons els agents rurals, el foc hauria afectat provisionalment 15,7 hectàrees de terreny. Ara s'investiguen les causes que haurien originat l'incendi.
Francesc Xavier Serra és sotsinspector dels bombers.
Llavors, ara mateix estem fent tasques de rematar punts calents amb aquestes dotacions i ho estem parlant de que l'incendi ha afectat unes 15 hectàrees de bosc i batollà alt, entre les quals també mitja hectàrea de cereal està assegat. En quant a les causes o la hipòtesi de causes, els agents rurals han comentat que una de les possibles causes fos que un dels llamps d'ahir de la tempesta de la nit fos la causa d'inici d'aquest incendi.
I encara un altre incendi a la Noguera, obligat a activar aquesta tarda 13 dotacions terrestres dels bombers i 5 mitjans aeris.
Es tracta d'un foc en una zona de difícil accés a la zona de Montsec de Rúbies, a Vilanova de Meià. Els bombers confien poder estabilitzar-lo aviat.
I encara en successos, 9.000 abonats estan sense servei de subministrament elèctric a diversos municipis del Moianès, com Artés, Avinyó, Calders i Moià.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Aquest divendres ha acabat un curs escolar marcat per l'inici dels programes de millora en matemàtiques i llengua, el debat sobre l'ús de pantalles a les aules o el nou model de selectivitat. Són reptes que seguiran sent prioritaris al curs vinent, que arrencarà el 8 de setembre després de les vacances. Esther Minguell.
A partir del setembre s'intensifiquen els esforços per aconseguir millorar el nivell de comprensió lectora i matemàtiques de l'alumnat. Precisament la setmana que ve es coneixeran els resultats de les proves de competències bàsiques i Educació ja ha avançat que els resultats no seran els desitjats. Tot i la reducció de la segregació escolar, aquest continuarà sent un dels reptes per evitar la concentració d'alumnat vulnerable en determinats centres. També la gestió de la matrícula viva, l'escola inclusiva o l'assetjament escolar. I a més, hi haurà la nova regulació de l'ús del mòbil i les pantalles. Des del Sindicat Educatiu USTEC denuncien la manca de pressupost per a educació i també la falta de personal. Ho explica la seva portaveu Yolanda Segura en declaracions a la xarxa.
Falta de personal i això suposa un perjudici en el bon funcionament de l'educació en els centres i també el funcionament a l'hora d'organitzar tot el que s'ha d'anar implementant perquè és que van desbordats i no hi posen remei.
El curs acaba amb els problemes no resolts de les altes temperatures a les aules, incidències tècniques al sistema d'avaluació d'alumnes als centres públics i les errades ortogràfiques als vals escolars.
Més qüestions. Barcelona disposa des d'avui d'un comissionat específic per gestionar el turisme que arriba a la ciutat.
Es tracta del professor José Antonio Donaire, un referent mundial en aquesta matèria i que ha estat nomenat per l'alcalde Jaume Collboni amb l'objectiu d'organitzar de manera sostenible l'impacte que provoquen els milions de visitants.
Jordi Casino.
El nou comissionat serà l'encarregat de pilotar la nova etapa que impulsa l'Ajuntament, basada sobretot en la gestió i no en la promoció del turisme, i en un context concretar qüestions com la nova taxa turística, la supressió d'alguna terminal portuària per reduir el nombre de creueristes o el tancament dels 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat. Escolteu Collboni.
Passem de la promoció a la gestió del turisme, d'anar a buscar més visitants, a gestionar el turisme que ja tenim i sobretot el turisme que volem que vingui a la ciutat i com conviu aquesta activitat.
Com dèiem, l'encarregat de liderar aquesta nova etapa serà el geògraf, acadèmic i expert reconegut en turisme, José Antonio Donaire, amb una àmplia trajectòria en recerca i assessorament a administracions.
Un dels grans reptes de la ciutat és construir o continuar construint un model turístic que respecti el nostre entorn, la nostra identitat, la nostra cultura i, per sobre de tot, que respecti la qualitat de vida dels residents de la ciutat de Barcelona.
El nomenament del nou comissionat és fruit d'un acord entre el PSC i Esquerra Republicana.
I avui s'han presentat algunes de les novetats de la il·luminació de la propera campanya de Nadal, on l'Ajuntament de Barcelona incrementarà el pressupost que dedica a aquest apartat un 15%. La més destacada és que s'estrenarà un nou muntatge en quatre de les principals artèries de la ciutat.
En concret, la plaça Catalunya, la Gran Via, el carrer Aragó i la Via Laietana oferiran una nova proposta feta pels diferents estudis de dissenyadors. Raquel Gilés, la tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica.
Tindrem aquesta aposta per la llum d'autor, que després, a més, volem que quan passin aquests anys siguin unes llums que passin a ser també patrimoni de la ciutat i que, per tant, comencin al centre però acabin arribant també al màxim de lloc de la ciutat en els pròxims anys, amb aquesta aposta també de diversificar no només amb número de quilòmetres i també amb la qualitat de les llums que tenim.
En la pròxima campanya de Nadal, l'Ajuntament il·luminarà 16 quilòmetres més de carrers que l'any passat i mantindrà la seva aposta per fer arribar els llums a tots els eixos comercials de la ciutat. En aquest sentit, repetirà les subvencions del 75% del seu cost.
En cultura, la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani ha adquirit From the Center, una obra fonamental de l'artista Eugènia Balcells i del videoart. Per mostrar-la al públic, Balcells ha creat una gran cúpula iridescent situada fins al setembre a la Sala Oval del Manac i que passa a formar part del fons de l'equipament. David Navarro.
Vista des de dalt, la cúpula, orientada seguint els punts cardinals, és un iris al centre de l'ull de la Sala Oval. A l'interior, 12 monòlits a imatge del de la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai, reprodueixen els vídeos gravats entre 1980 i 1982 per Eugènia Balcells des d'un punt fix del terrat del seu apartament a Nova York, representat aquí per una gran pedra. De fons, els sons creats pel músic Peter Van Ripper embolcallen l'espai. L'artista reflexiona amb aquest Stonehenge contemporani sobre l'ubicació dels humans en el cosmos.
Jo buscava, sobretot, captar d'alguna manera la naturalesa intrínsecament variable i movible i canviant de la realitat. La realitat no són només una sèrie d'objectes físics que estan un al costat de l'altre, sinó que estem en una dansa energètica.
Els responsables del Manac destaquen que des del centre és una instal·lació que dialoga amb els frescos romànics de Sant Climent de Taüll i que serà recordada com emblemàtica.
Avui divendres 20 de juny és el dia R.
La ràdio local de servei públic surt al carrer.
La ràdio, el mitjà imprescindible en situacions excepcionals.
Bon dia, arrenquem aquí i ara un programa especial
estem
de ràdio perquè som una vintena d'emissores de proximitat.
Un programa especial que han emès aquest matí una vintena de ràdios locals per posar en valor la seva tasca en la cobertura de situacions d'emergència. Els mitjans locals que hi han participat ho han fet des de punts emblemàtics de Catalunya.
Per exemple, Ràdio Vilafranca, connectat del Vinceum, Girona FM des del Mercat de Girona, UAU des de la plaça de la Paeria i Ràdio Granollers des de la fàbrica de les Arts Roca Humbert.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Joan García ha signat el contracte amb el Barça. Dos dies després d'anunciar l'acord, el porter de Sallent es converteix en el primer fitxatge oficial per a la propera temporada. S'incorpora fins al 2031, després que el Barça, recordem, abonés la clàusula de 25 milions d'euros.
I bueno, després, evidentment, guanyar molt, aconseguir coses molt boniques amb l'equip, doncs que per això he vingut i ho farem. Quan hi ha un equip tan jove i amb jugadors tan bons, doncs és un projecte molt il·lusionant. A més, tinc la sort de conèixer ja algun d'ells, llavors sí, amb moltes ganes de començar i d'estar amb ells.
Primeres paraules de Joan García com a jugador del Barça. El seu exequip l'ha fet el fitxatge de Quique García. El davanter arriba lliure procedent de l'Alavés, signa per a dues properes temporades i García, de 35 anys, ha passat també per les files de l'Eibar i l'Osasuna. Encara en futbol, diumenge el Nàstic de Tarragona buscarà ser equip de la segona divisió. Necessita remuntar al camp de la Real Societat B l'1-3 en contra de l'anada. I també diumenge el Girona B intentarà pujar a la segona federació contra el San Fernando Canari. L'avantatge de moment és blanc i vermell gràcies a l'1-0 de l'anada. L'entrenador del filial gironí, Quique Álvarez, diu que hauran de saber patir.
Aquests partits són de moments, hi haurà moments dolents segur, hi haurà moments que nosaltres dominarem i en aquests petits partits que es poden fer en l'eliminatòria doncs hem d'estar madurs, però jo tinc confiança, l'equip ha demostrat fora de casa aquest any que és un equip que s'ha mostrat fort, jo crec que hem de sortir nosaltres a pel partit.
En hoquei patins, el Barça podria ser avui campió de l'hoquei Lliga Masculina. Després d'haver guanyat els primers dos partits de la final contra l'Iceo al Palau, la sèrie es trasllada avui a Riazor. Serà a partir de 2:15, d'aquí mitja hora, els blaugrana que buscaran el punt definitiu per sumar la que seria la 35a hoquei Lliga en el palmarès del club. En cas de derrota, recordem, els de David Cáceres, que ara l'escoltem, tindran una nova oportunitat diumenge al migdia.
La nostra idea és intentar acabar-ho el més ràpid possible, però també sabem que el Liceu té les seves cartes a casa, que és un equip molt fort, que ha anat, com vam dir l'altre dia, de menys a més, i sabem que si volem guanyar aquest partit hem de fer una defensa molt forta i tenir molta paciència. Amb el seu públic, amb el seu terra, amb el seu tot, seran molt més perillosos i saben que només els hi queda la carta de guanyar tres partits i això fa que et puguin entrar els nervis i això és una mica el que hem d'aprofitar nosaltres.
En bàsquet, el Baxi Manresa ha anunciat la incorporació de l'euroguaià Agustín Ubal, de 21 anys. Format al planter del Barça, arriba provinent del Coviran Granada i signa contracte fins al 2029. De la seva banda, el Barça també es reforça, incorporat el nord-americà Miles Cale, que arriba procedent del Trento italià. I de la seva banda, el Hajo Posleida ha renovat James Bateman, el jugador que va arribar el passat mes de febrer, que ha jugat un total de 14 partits a aquest curs. I en bàsquet femení, el Cadí la seu ha fet oficial la incorporació de l'ala Lucía Rodríguez, provinent de l'Océs Construcción Ardoy. Anteriorment, Lucía havia jugat al Perfumerías Avenida, amb el qual va debutar a la Lliga Femenina i també a l'Eurolliga.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Huella a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Met her late in the summer, asked her name and a number. She said, whoa, 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 let's take it slow, whoa, whoa. That stolen kiss by the river made me shake, made me shiver. Got to my bow, oh, oh, ones, but I need you more, oh, oh, oh.
And I swore that I'd never fall in love again, but when you talk like this and you look like that,
I feel like, oh, the electric love is running from my head to my
vibrate the ground. Did it feel like this when you left the clouds? And I spoke to God and he told me how that an angel lost his love and found. I spent half my life begging on my knees for a girl like you, to want a guy like me. And it feels so good, I could barely breathe, but I need my breath back just to tell you that
imagine if this song just like stopped and then came.
La xarxa de comunicació local.
Festival Portal Blau 2025. Tornem a omplir de llum l'escala. Celebrem una nova edició apostant per la vellesa.